Llibres, copa i puros. Anna Guitart i Lucía Ramis.
Som a Catalunya Ràdio, també per Catalunya Informació. Anna Guitart, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Lucía Ramis, bon dia.
Bon dia.
Amb l'Anna i la Lucía us acostem tot allò que es cou en l'àmbit literari, novetats, presentacions, festes literàries, entrevistes amb escriptors. Dijous, una nit llarga.
Dijous, una nit llarga i divertida.
Lucía Ramis.
Més llarga bueno, per ella que per mi, eh?
Va ser llarga al Parlament i també va ser llarga a la seu de RBA perquè se celebrava la famosa festa, el Premi de Novel·la Negra.
Em van parlar la setmana passada de com dels intríngules d'aquesta festa. Qui es va endur el premi, per cert? Primer comencem pel que toca, eh?
Sí, és Benjamin Black, que és el pseudònim de John Banville, amb la novel·la Pecado. I bé, ell l'any 2006 va començar a escriure novel·la negra, així com per passar el temps amb aquest pseudònim de Benjamin Black, i em sembla que des d'aleshores ha publicat com a 7 novel·les més i està molt content de... Bueno, li agrada molt aquest alter ego que té i se'l passa molt bé fent aquestes
Anna?
Coses.
Bueno, jo és que estic tan contenta. O sigui, quan ahir vaig veure que
perquè
havia guanyat
fent
ell...
Que sí, amb el cap.
Sí, perquè a mi és un senyor que em fascina molt, el Banville, i t'explica les coses d'una manera molt properes, i llavors ell et diu, jo sóc molt exigent amb la meva escriptura, és gairebé paranoia, i quan fa les novel·les que signa com a John Banville, diu, i clar, també m'agrada passar-m'ho bé escrivint. Per tant, em vaig inventar un pseudònim, i així es permet, diu, és que clar, el ritme del Benjamin Black, quan escric com a Benjamin Black, puc anar 10 vegades més de pressa que com a John Banville. Clar,
imagina't.
Per això els llibres de Banville n'hi ha menys, no? I en canvi els de Benjamin Black li surten més de pressa.
Exacte, però crec que, no sé si és el primer, però en tot cas, Banville sí que ha guanyat el Príncep d'Astúries, ha guanyat el Man Booker, però en canvi em sembla que és el primer que ha guanyat Benjamin Black com a Benjamin Black. Seria el primer premi que ha guanyat amb aquest pseudònim, no?
Fet aquest punt important literàriament perquè és el guanyador del premi, anem a conèixer què va passar dijous a la nit a aquesta festa de RBA. Started all in early September. Va, Lucía, fes de periodista, posa un titular.
No, el titular el tinc. Trapero i jo, però arribarem
Trapero
a això.
Trapero i jo.
Boníssim, boníssim.
Arribarem a tot això. Bé, el titular seria que han canviat moltes coses. Cada vegada, quan comença el curs, tenim la sensació que som els mateixos, fent les mateixes coses en els mateixos puestos. I podria semblar així, però no va ser així. Per començar, la festa RBA sempre ens convocaven a la 7a planta de l'edifici de RBA, allà a Glòries,
no?
Sí. I aquesta vegada el canvi va ser que ens van enviar directament a la 8a. Per què? Segurament perquè l'any passat hi havia més de 500 convidats confirmats i llavors suposo que volien com repartir una mica que no estiguessin tots junts allà, no? Però què passa? Que a la planta 7a hi ha el jardí, hi ha com un pati...
Una sortida,
una
no?
Terrassa,
una terrassa,
exacte, on pots anar a sortir a fumar, a prendre l'aire, etc. I en canvi a la 8a fa moltíssima calor. Per tant, estan unides per una escala de cargol i ens pujaven a la 8a i anàvem tots cap a baix, no? Un altre canvi, no hi ha hagut tanta gent. Abans fèiem la broma de que era pel Parlament, perquè estava tothom allà amb
el guirigall, sí.
Sí. I no és tan broma, perquè és veritat que aquest, tot i ser un premi literari, moltes vegades bueno, hi van molts polítics, no? I enguany varen poder veure, per exemple, l'expresident Artur Mas, varen poder veure el Montilla, varen poder veure Xavier Trias, Juanjo Puigcorbé, també hi havia el Collboni. Vull dir que i van sovint els polítics.
És un bon aparador?
És un bon aparador.
Pregunta.
I no només pels polítics, oi?
Anna, afegeix.
Sí, perquè hi veus gent que realment dius, bueno, aquesta persona, quina vinculació exacta tindria amb els llibres, però vaja... És una festa que a la gent li agrada ser-hi.
Sí.
I que expliquin que hi era, diguem-ne.
Exacte, sí. I enguany hi havia El hombre de la noche, no? De sobte comença això, tothom a fer-se selfies. Jo veig moltíssima de gent, un gran rebombori, que volia fer-se una selfie amb un actor, amb un músic...
Amb un escriptor, que seria el cas.
Amb un escriptor sabem que no, estava descartat. Però, clar, la gran sorpresa va ser... Que no, que era el Trapero.
El major Trapero.
El major dels Mossos d'Esquadra. Tothom estava fent cua per fer-se una selfie amb ell. Estem parlant d'Àngel Llàcer, de l'Hisenda Roca, d'Esther Pujol, de Ricard Ostrell i Mercè Folch.
Sí que hi hem. No he volgut dir res fins ara. Sí que hi vam ser, sí. Lucía, no ens vam veure. Per mi era la primera vegada que trepitjava la seu de RBA en aquesta festa concreta. I vaig quedar estorada, no. De la gent, això que deia l'Anna, no? Dels moviments d'aquest aparador, no? A nivell polític, a nivell cultural, a altres nivells.
A tots.
I, clar, és com un... com allò, la festa de la vanitat, no?, una miqueta.
Home, no està mal vist.
També és un bon titular, no?
Sí. De tota manera, jo crec que totes...
No tothom, eh?
No
tothom.
Esclar que no.
Crec que totes les festes literàries serien una mena de festa de la vanitat, però una mica de... A veure, en totes hi ha un punt de quiero y no puedo, perquè si mires com va vestit la gent, al final hi ha tantes festes al llarg de l'any que no pots comprar-te gaire roba, no? Llavors has de fer com una mica de trampa, de fer veure que vas millor vestit del que vas en realitat.
Hi ha tot el sector editorial, molts escriptors... No?
Molts escriptors, no tants.
No tants?
No, sí que n'hi havia, sí que n'hi havia. Hi havia molts de l'àmbit negre, diguéssim, de la novel·la negra, però també hi havia la Lucrecia, per exemple, no sé si la vas
veure. Sí que la vaig veure,
hi havia
sí.
La Najat, l'Ajmi, hi havia el Lorenzo Silva, que és un dels membres del jurat, no sé, o sigui, sí que hi havia molta gent, sí que hi havia molts editors d'altres editorials, però sobretot el que hi havia, que no falta mai, era el menjar, que no para...
Això sí que em va sobtar moltíssim.
És increïble.
És un anar i venir de cambrers, amb safates plenes de menjar, pernil, embotits, menjar indi, crec que no sé
què
vaig
tastar. Hi havia fajita cochifrito, cruixent de amanida César, arròs negre...
Aquest no el vam tastar,
No sé si vas veure que hi havia fins i tot pizza dins la capsa, pizza margarita, perquè al final els que tenien més èxit eren els menjars tradicionals, els biquinis, que també n'hi havia, però després hi havia, jo què sé, tartar de remolatge, sushi, hi havia croquetes d'arròs d'espinacs, hi havia foie amb anguila, vull dir... Hi havia absolutament de tot, no parava de sortir menjar, i no te l'acabes mai, al final
no
hi ha formatge.
No te l'acabes, és veritat.
I el que dèiem, no hi ha postres per no fer-te fora. El que passa és que la diferència en guany ha estat que de sobte van sonar uns violins i em sembla que era una mica com per dir-nos adéu, perquè és que no, normalment posava música perquè ballàssim fins a les 3 de la matinada, i en guany cap a la mitjanit o així...
Cap a les 12, sí, va marxar moltíssima gent.
Sí, van sonar uns violins que no sé molt bé quina intenció tenien.
Déu-n'hi-do l'entrada al curs literari aquest any, cada any és el mateix, però el que deies abans, no? Ha perdut una mica intensitat?
No, ha perdut intensitat perquè ho han controlat. L'any passat jo crec que hi havia massa gent.
Era despiporre, no? Sí. Una mica.
Una de les preguntes que es fa a tothom és d'on treuen els diners per fer aquests festorros i d'on treuen els diners per pagar-li 125.000 euros a Bambile, en aquest cas, no? El guanyador. Bueno, hi ha una teoria que seria que, bueno, quan arriba el setembre comencen els fascicles, la paraula rentre, però sobretot això i les bones intencions, no? Sobretot els col·leccionables. I n'hi ha dos que han tingut molt d'èxit. Un és El Cuerpo Humano, de RBA, Editores, i l'altre és Bichos, que ens van explicar que després de la primera edició varen veure que si els donaven de menjar no sé quines coses, els insectes creixien mogollon, i ara vendria a ser com un Bichos XL.
Què dius ara? Per tant, amb la venda d'aquests fascicles és com paguen la xerinola.
És una teoria.
És una teoria. A banda de la festa a RBA, a la Llucia l'enviem a les presentacions de llibres que es fan al llarg de la setmana. En aquest cas vas anar a la Calders amb una novel·la gràfica que es titula La importància de ser rosa, de Núria Inés i Miguel Ángel Blanca, cantant del grup Manos de Topo. Com va anar aquesta presentació, Llucia?
Home, va ser molt surrealista.
En quin sentit?
És la paraula. Vull dir, ara m'estaves dient, explica aquesta presentació, te diria...
Cap on anem?
Començava el curs a la llibreria Calders, va estar plena de gent, sí. va estar, i llavors... intentaven explicar aquesta novel·la gràfica, però llavors ho feien amb una pissarra on anaven apareixent frases com, per exemple, com decoraries el teu armari si visquessis a dins, no? I llavors el cantant de Manos de Topo contestava "Dejé de fumar cuando me quedé embarazado". I llavors ella explicava la importància de tenir bigoti. Vull dir que...
Una cosa surrealista, no?
Era una cosa bastant surrealista. I després va un moment bastant divertit que parlaven de la diferència, no? Del tema de la diferència. I llavors anaven sortint imatges de Laura Palmer i la seva cosina. Que són iguals, però no són iguals, sí. Diguéssim, no? O Felipe González de jove, Felipe González avui. O Figo amb la camiseta del Barça, Figo amb la camiseta del Madrid. Madrid. I llavors era una cosa com una mica així, una mica...
Perquè la novel·la de què va? Molt bé, ho has dit tot.
Està publicada per l'editorial Barret, això,
va, això sí que ho hem de dir. Divendres va arrencar la Setmana del Llibre en Català, Anna, amb un nom que està ocupant òbviament, tota l'actualitat literària
sí,
que té.
Absolutament.
Pol Auster, en parlem. Sí.
was very eloquently described, so I won't have to do that myself. I'm going to be giving a lot of readings from this
que divendres va ser al matí de Catalunya Ràdio una entrevista amb Mònica Terribas. Paul Auster, que presenta 4321, la gran novel·la americana que diuen, un llibre de 900 pàgines.
Títol:
4321.
Autor:
Paul Auster.
Editorial:
Edicions 62 en català, 6 Barral en castellà.
Traductor al català:
Albert Noia.
Traductor al castellà:
Benito Gómez Ibáñez.
Anna, l'has acabat?
Mercè, l'he acabat. Em sento com una superheroïna.
900 pàgines.
Més que res perquè l'he hagut de llegir en molt poc temps. Sí. És un llibre que es pot acabar fàcilment si no et planteges fer-ho com jo en 3 dies, que al final van haver de ser un parell més. Però sí, sí, l'he acabat, l'he acabat.
De què va?
De què va? Doncs mira, és la història de l'Archie Ferguson, que en realitat és 4 vegades la història de l'Archie Ferguson. T'explico. El Paul Auster parteix d'un personatge, sí, aquest, que és el protagonista, que va néixer el 3 de març del 1947, que curiosament és just un mes després que el Paul Auster, i és fill de l'Stanley i la Rose. Aquest és el punt de partida per tots els protagonistes del llibre. Però ell s'inventa històries diferents per aquest personatge. És a dir, ens explica a l'apartat 1 la història de l'Archie Ferguson 1. L'apartat 2, Archie Ferguson 2, que també és fill d'aquests i també ha nascut aquest dia, però li passen unes coses diferents. El tercer unes altres i el quart unes altres. Perquè al Paul Auster li interessa molt la idea aquesta, el que ell diu el what if, no? El i si... Sí. Què hauria passat si en lloc d'anar amb una escola vas amb una altra? Si en lloc de tenir un amic en tens un altre?
Les casualitats,
no?
I les causalitats,
exacte,
no?
Exacte. A mi aquest llibre m'ha recordat una cosa que ara els crítics literaris això igual se'm tiraran a sobre perquè és molt xorra, però jo, quan el llegia, pensava, això és com quan jo era petita i llegia allò de escull la teva pròpia aventura.
Sí, que t'anava a dir exactament això.
Que deia, si vas a la pàgina 23 i aniràs amb tren. Sí. Si en canvi vas a la 72, puges a un avió.
Sí,
no?
Sí, sí.
Aleshores, clar, el que a mi m'agrada molt és que les peces sempre són les mateixes. És a dir, la família de l'Archie sempre hi ha els mateixos elements. La seva mare té una germana, el seu pare en té dos, però depèn de la història que t'estigui explicant, es comporten d'una manera o d'una altra. L'Archie té una vida molt diferent, però també un amor molt diferent, una mica en funció de quin segueixis. Mm-hmm. Clar, jo suposo que per això Paul Auster ha necessitat aquestes 897 pàgines, perquè ha tingut ganes d'explicar-vos molt bé què passa a cadascun d'aquests.
Tu vas poder-lo entrevistar. És una persona agraïda de parlar-hi?
És una persona agraïda, és una persona esgotada, t'he de dir en aquests moments.
Quantes entrevistes Mira, devia donar?
El Paul Auster porta de gira per aquesta novel·la des del 13 o 14 d'agost. Pensa que cada dia dona entrevistes. A molts dels llocs on està, ell va arribar a Barcelona dijous, el dimecres, el dia abans, havia estat a Bilbao i a part de les entrevistes havia estat donant una xerrada d'una hora llarga davant d'un públic. Aleshores, clar, jo quan va arribar em vaig disculpar el primer, va dir, miri, perdoni, perquè ja sé que moltes de les preguntes que jo li faré ja li han fet moltes vegades i normalment els escriptors, quan els dius això, et diuen, sí, no, però no et preocupis.
I tranquil·la, no?
Sí. Efectivament.
Va ser sincer,
segur,
d'entrada.
Segur, me les han fet totes ja i estic absolutament esgotat. I la veritat és que es notava que estava cansat. Jo també, pobre, el vaig tenir una hora. Vull dir que també s'ha de dir que aquest senyor té 70 anys. Ell volia que el llibre sortís quan fes 70 anys. I em va avisar, diu, no tornaré a fer gira, que ho sapigueu. Dic, no, això ara ho diu vostè perquè està cansat. Diu, no, abans de començar la gira ja he avisat que seria l'última. Jo estic molt agraït als editors i és per això que m'embarco cap a Europa, que faig un recorregut, però no ho vull fer més. O sigui, que
està
segurament...
Esgotat, clar. Està esgotat. Ha sigut l'última oportunitat, no?
L'última oportunitat. És un senyor molt encantador, molt interessant, i jo volia dir una cosa, si em deixes,
i
perquè...
Tant.
A veure, aquests dies s'està criticant una mica Paul Auster des de dos punts de vista. Llavors jo tenia ganes de posar una mica el meu granet de sorra.
Em van parlar la setmana passada
al
suplement amb la Isabel Sukunza.
Exacte. Per una banda, jo crec que està passant
Libretera.
Una cosa, que és que, d'alguna manera, estem carregant al Paul Auster una mala feina d'alguns periodistes respecte a la Siri Husvedt. Què passa?
Que, ara, que és la seva dona.
Que és la seva dona.
Assagista,
que és,
poeta...
Exacte, és una intel·lectual impressionant. Llavors, el Paul Auster sempre diu que la seva dona és extraordinària, que és la persona més intel·ligent que ha conegut. O sigui, és un tio fabulós que ha vist una dona que és millor que ell, dit per ell, i tot i així s'ha atrevit a casar-s'hi. O sigui que, des d'aquest punt de vista, xapó per ell. Què passa? Que moltes vegades, quan s'entrevista la Siri Husvedt, molts periodistes diuen la dona de Paul Auster. Però això de qui és culpa? És dels periodistes. I, en canvi, ara hi ha com una crítica cap al Paul Auster de dir no, és que la bona és la... Sí, sí, d'acord, et pot agradar més ella, però sí. no li carreguem amb ell una cosa que és responsabilitat nostra, no?
Lucía?
No, sí, però de fet jo quan vaig fer fer la broma de...
Amb el Mayol i la Lloberes.
Sí, sí, vam parlar d'això precisament per això, perquè com aquesta càrrega que sempre se fa, no? Que és la dona de l'Auster. Però després hi ha una altra cosa que jo vaig dir aquell dia, que és que a mi me cansa. O sigui, sí. és un autor que em sembla que des de fa uns quants llibres sempre fa el mateix. A mi m'han dit que amb 4-3-2-1, em reconciliaria amb ell perquè tornaria a l'Auster del començament. El que passa és que a mi el tema de la casualitat, de la causalitat, de tot això, a mi m'agrada una mica més d'esforç per part del lector. I ell té una manera d'escriure que està molt bé per... com la gran novel·la americana, no? Els americans tenen aquesta cosa que és molt fàcil de llegir, no? Que passa molt bé. Llavors, a mi m'agrada més aquest esforç una mica, diré intel·lectual, però no seria això, d'intentar entendre què m'ho vol explicar i no que m'ho digui tan directament.
Quina seria una bona novel·la per entrar a l'univers Paul Auster, Anna? Per aquells que no ho hagin fet.
A mi, Leviatán, la que més m'va agradar al començament.
Com?
Leviatán. Sí.
Clar, jo no he estat una superlectora de Paul Auster, sí que n'he llegit alguns m'han agradat més, alguns menys. Clar, si la gent s'atreveix amb 897 pàgines, crec que 4-3-2-1 està bé perquè hi ha moltes coses del seu univers, que de fet... Per aquesta banda també el critiquen una mica, no? Perquè torna a explicar quan va ser a París, la seva passió pel beisbol, tot això. Però a mi m'agradaria dir que quan llegia la novel·la em va agradar molt perquè el Paul Auster té un do per explicar-nos la vida, per fixar-se en coses que et porten a la teva infantesa, a les teves vivències.
Clar, et connecta de seguida.
Et connecta de seguida i és un molt bon observador. Si hi ha un moment en què l'Archie explica quan la seva mare li dona una moneda i per primera vegada l'envia al carrer a comprar tabac per ella, que és un moment importantíssim, que l'hem viscut nosaltres. El moment en què te n'adones que t'estàs començant a fer gran i et fa il·lusió, però alhora també et fa molta por. Tot això, jo crec que és un llibre on hi ha molta vida. I és un llibre on ell també, d'alguna manera, ens explica què passava en el moment en què l'Archie és jove. Estem als anys 60, als Estats Units. És un període molt dur, però alhora apassionant. I llavors, mentre t'explica la seva història, t'explica que estaven en plena guerra del Vietnam, i a l'assassinat de Kennedy.
Context històric.
Exacte, la lluita pels drets socials. I jo trobo que és una cosa que ell explica molt bé. A part de que he acabat el llibre, i ara tinc un problema, i ja li vaig dir amb ell, dic, escolti, per culpa seva... Jo normalment ja tinc una llista de llibres que vull llegir, però és que després d'aquest llibre, la meva llista ha crescut
multiplicat.
Però en 50 títols, perquè realment et transmet la passió de llegir, no només la seva d'escriure, que també la veus, sinó la de llegir. I et parla de llibres, inclús de pel·lícules. Bueno, jo ja et dic, o sigui, m'he fet una llista i
de
penso seguir-la,
no?
De referències.
Fantàstic.
No, és veritat que els narradors americans són molt bons, amb això per explicar històries. Vull dir, crec que són insuperables, tant els de Nord-Amèrica com els de Sud-Amèrica. Crec que són els millors contistes o relatistes, per dir-ho de qualque manera. Crec que ningú com ells han aconseguit narrar o explicar una història des del començament o les escenes quotidianes aquestes, jo crec que són uns mestres.
I abans d'acabar, noies, ens fem ressò d'un hashtag que ha fet molta fortuna a Twitter. El hashtag és Ruin a Book Title in One Letter, és a dir, més o menys fer malbé el títol del llibre amb només una lletra. Comprovem com una lletra pot canviar el sentit de tot.
Mi dutxa en lloc de milutxa. Memo en lloc de momo. La història interminable en lloc de la història interminable. El vell i el bar, en lloc de el vell i el mar.
Anna, d'on t'ha sortit
això
aquest hashtag?
Això de la histèria interminable, perdó, és que m'encanta. O sigui, realment trobo un canvi tan bo, tan gloriós. Doncs mira, això és un hashtag que va començar perquè un agent literari de Nova York, que es diu Jim McCarthy, va fer un tuit dient: ostres, com amb una lletra m'he carregat un títol, que era They both die at the end, els dos moren al final, i ell es va equivocar i al die li va afegir una T. Va transformar els dos moren al final a els dos fan dieta al final. I li va fer gràcia i ho va posar. Llavors, un altre editor, també de Nova York, va dir: ostres, a partir d'aquí fem un hashtag, perquè és molt divertit. I la gent es va començar a apuntar i van fer títols d'aquests. Jo els trobo boníssims. La vida de Pi la van transformar en la vida de por, llavors dos al Teletubi, saps? El por, que em sembla boníssim. O Don Quijote de la Mancha és Don Quijote de la Cancha, i de cop veus amb un jugador de bàsquet, no? Tenen bastanta gràcia, i s'hi ha apuntat gent d'aquí, fins i tot el David Guzmán, el company de Ciutat Maragda, ens proposava, no?, en lloc de París era una fiesta, per exemple, deia París era una siesta.
Boníssim. Molt bo. Fantàstic. Ricard, què dius?
Hola, què tal?
Bon dia.
Com esteu?
Bé, mira, sí? Parlant aquí de Paul Auster, de novetats i de la festa RBA.
Que ja va carregar la Llucia la setmana passada contra Paul Auster.
Que ens va veure la fotografia amb el trapero.
Ah, sí? Ens va veure allà, sí. Però estàvem bé, allà, estàvem
sí,
a guardar
bé. Molt bé. Escolta'm, perquè comencis a les 8 ben desperta, et proposo la cançó amb què van arrencar dimecres els experts en el primer programa després del retorn d'ICAT a la FM.
Conduc el blau de l'or somrient, núvols blancs i bufi el vent, i els teus pulmons s'inflint com veles, i el sol t'escopir raig el front.
Són els Mishima amb la cançó Tot torna a començar. Gràcies, Anna, gràcies, Llucia. Ens veiem la setmana que ve.
Una ferrada, Anna, que ve.
Adéu.